A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I estem a l'equador d'aquesta legislatura. O el temps passa molt ràpid o... Aurora Carbonell, bon dia de nou.
Bon dia.
Aquests dos anys que portem, què tal?
Bé, molt intensos, molt intensos. Molta feina i bé, no parar.
Si ho heu de dir des del punt de vista crític, què trobeu a faltar en aquests dos anys? Què creieu que hagués pogut passar i no ha passat? O que s'hagués pogut fer i no s'ha fet?
Home, moltes coses sempre ens queixem de que anem molt lents en moltes coses, això és cert. I com sempre, no, la falta encara d'organització interna, que crec que faria que les coses fossin més àgils.
Qui ens escolti de fa anys, aquesta qüestió ahir li dèiem a Vinyet Lluís, Aurora Carbonell ho deia també des del primer dia, si fa o no fa, la qüestió de l'organització, perquè tot anava molt lent i n'hem parlat en més d'una ocasió, quan precisament arran d'aquestes qüestions de... diguem-ne, d'haver d'encaixar tantes peces, s'han viscut, com el que va passar amb els socorristes, s'han viscut situacions, diguem-ne, molt, molt delicades. És tan difícil de resoldre això?
Bé, o sigui, l'administració de per si, tota administració és feixuga perquè doncs, porta molt de procediment, no? Però és veritat que sempre s'ha de tendir això, no? A l'eficiència, a l'eficàcia en els procediments, i això costa molt. Jo crec que en aquest ajuntament, no sé si és per la manera que s'ha treballat durant molts anys o per la inèrcia o no sé pel què, però sí que és cert que fa falta.
Ho dic per aquí. Qui ho ha viscut ho diu. Qui sí. Ho viu, ho diu. I probablement aquella sensació, si no canvien les coses molt de fons, que qui vingui és probable que també ho digui.
És cert, nosaltres estem fent canvis i de fet la regidora, la Carme Almirall, que està a Recursos Humans, està fent molts canvis, però també es troba amb que fer canvis també costa molt, perquè clar, hi ha gent que li agrada més, gent que no li agrada tant, i que fer qualsevol canvi, aixecar qualsevol paper, doncs és un procediment llarg, però sí que s'està reestructurant i jo crec que es veurà, en el temps es veuran els canvis que es fan, que de fet és l'objectiu, no? Canviar per millorar.
Per què hores d'ara... El ciutadà és conscient d'això?
Jo crec que el ciutadà no és conscient d'això, però moltes de les coses que es troben al carrer és conseqüència d'això, encara que ells no siguin conscients. No? Problemes que tenim d'inspecció, de resoldre problemes o de contestar, és un problema intern de la casa, que el ciutadà no ho veu, no? El ciutadà diu, ah, això doncs no funciona, i és per problemes interns, jo crec.
Té dret a exigir-ho, no?, que funcioni?
Sí, jo clar, el ciutadà, evidentment, és l'administració pública i estem pagant amb els diners públics de tots, evidentment que té dret a exigir-ho.
I en canvi això continua costant molt.
Costa molt, ja dic, s'està fent feina de reestructuració i de canvi, però jo crec que és una feina que segurament fa molts més anys s'havia d'haver fet.
Teniu ganes de seguir d'aquí dos anys?
Sí, en principi sí, ara encara falta molt de temps, el país també nostre està vivint un moment clau. Jo estic molt contenta, la veritat, d'estar en aquest moment en política perquè m'agrada molt la política i és un moment molt interessant pel país i els municipis també estem allà presents, no? I llavors, clar, el 2019 encara queda lluny i crec que molts partits encara no tenen decidit què faran, no? També molt això, a l'espera de què passarà en el nostre país.
És que, esclar, des del punt de vista més pragmàtic, aquells que li puguin preguntar a l'Aurora, bé, si al setembre passa alguna cosa, com pot afectar a un ajuntament com el nostre?
Home, pot afectar, primer, perquè si al setembre hem de posar urnes, no? Doncs bé, suposo que hi haurà partits que es posicionaran d'una manera i partits que es posicionaran d'una altra.
Diem el setembre i això s'ha tocat.
Sí, jo sóc defensora de que vull un país independent perquè penso que anirem a millor i perquè vull tenir una relació, tal com diu el Junqueras, no? Una relació fraternal amb els pobles veïns, i penso que sí que canviaran coses, és clar que sí, depenent del que passi a Catalunya, als municipis, és clar que els hi afectarà.
I més des del punt de vista encara pragmàtic, els pressupostos es podran desenvolupar igualment?
Exactament, exactament, també. I fins i tot les eleccions. Vull dir, no serà el mateix que anem a continuar en una autonomia i potser fer eleccions al Parlament autonòmiques a fer unes eleccions constituents d'una nova república. Llavors, què passarà amb les eleccions municipals?
Hi ha moltes incògnites obertes sobre el paper dels funcionaris en tot això, el lloc on queden, en petites estructures, que no són tan petites des del punt de vista de funcionament, però en el cas nostre, evidentment, davant de la Generalitat, un ajuntament és el que és, no?
El que s'està parlant a nivell de Parlament és total normalitat. Anem a fer una votació per saber què vol el poble, i s'hauria de fer amb clau de total normalitat. Ningú hauria de patir ni pel seu treball, ni pel dia aquell que passa, ni absolutament per res, en clau de normalitat. I aleshores és el que nosaltres l'únic que volem és això, no? Fer una votació per poder decidir què vol el poble, i així acabem ja d'una vegada amb aquest tema.
Què la voleu, entre l'11 de setembre i Santa Tecla, o serà després de Santa Tecla, això?
No se sap, encara no se sap, però jo crec que potser, no sé,
més al final. Santa Tecla animada, seria això?
Sí,
una Santa Tecla
animada
pot ser això, eh?
Sí, tan tranquil·la que sempre, Santa Tecla més.
I això que estem esperant, desbloquejar un romanent, que depèn, ara diuen, de l'aprovació de la llei de pressupostos de l'Estat.
Sí, depèn, perquè depèn de la llei de pressupostos, perquè la llei de pressupostos va inclòs un anexe, diguem, que diu amb els municipals, amb els romanents, què poden fer, és a dir, un tant per cent has de pagar deute, un tant per cent has de fer això, un tant per cent, per això depenem del pressupost. Vull dir, no depenem del pressupost si és A, B, C, sinó de l'anex aquest que diu amb el romanent què s'ha de fer.
Exactament.
La primera pregunta que segur que et fas, i que jo també, i que tothom ens vam fer, és com pot ser que no ens ho vau dir això abans, perquè hem estat aquí amb el PMP i ningú sabia res d'això.
Quan la regidora diu això és que ella va ser la primera en fer la pregunta.
Home,
com és que ningú ens va dir això abans?
Com és que ningú? Perquè només estàvem... Bé, l'explicació d'intervenció, a part de que nosaltres aquí hem estat en el canvi d'interventora, però l'explicació és que contínuament, i avui precisament m'ha arribat una altra instrucció, els hi arriben instruccions als interventors, des de dalt, des del Ministeri, amb criteris diferents. No? Fins no fa molt no hi havia aquest criteri, però va arribar una instrucció que deia pel bon compliment dels romanents, d'aquells, a més que cada municipi és un món, perquè depèn de quan estàs endeutat, quin tant per cent tens, si estàs més endeutat menys, pots fer unes coses, no les pots fer. I complint una sèrie de criteris entenem que s'ha d'esperar a la resolució, però són instruccions que arriben cada 2x3, per això és tan canviant això, perquè també ningú ho entén, no? No és que hi ha una llei que és A, B, C, si compleixes el PMP, si després hi ha el pressupost i si després és tal, no. Resulta que cada 2x3 entren instruccions que poden modificar algunes petites coses, i aquesta va ser una d'aquestes.
O sigui, s'ha d'aprovar la llei dins de la qual hi ha l'instrucció que assenyala com s'ha de gastar el romanent l'Ajuntament de Sitges.
Exacte.
Com, és a dir, quines proporcions.
És que jo quan em van dir s'ha d'esperar el pressupost vaig pensar, home, per favor, i si no s'aprova, perquè també Espanya tampoc és que estigui molt, ara molt...
Diguem-ne que
no?
Està més o menys també tot així.
També hi ha bastants problemes, però jo pensava, i això no té cap sentit, i si no s'aprova, perquè no es posen d'acord ells, tenim que estar pendents del que diguin. Llavors em van dir això, que era la instrucció aquesta última que havia sortit, perquè l'annex aquest sortia aquí, bueno, en fi.
Perquè és que aquesta és la legislatura d'una caixa que es va omplint i que no es pot tocar.
Exacte, això és un problema.
I la caixa es continua omplint, perquè és clar, evidentment...
Sí. I tot i que no tots són els diners, perquè no tots són els diners, per exemple, això que parlem de l'organització i tot, a mi no em val l'excusa de dir és que no teníem diners, no podíem organitzar la casa.
Doncs,
no, perquè no tots són diners.
De què depèn l'organització?
L'organització depèn de...
De què? D'actitud?
Sí, d'actitud i d'una bona feina feta des de les regidories també, no? De dir, sobretot de recursos humans, no? Jo crec que la regidoria de recursos humans, no sé què ha passat en els últims anys, però no sé si és que no ha estat capaç de poder... I d'organització també, la regidoria d'organització. Jo crec que són regidories que han de ser molt més potents i molt més fortes.
Ens veu dir, perquè la frase ens va quedar bastant gravada, que... si no recordo malament, alguna cosa a veure en què els treballadors veu fer servir el terme de cremats, si no recordo malament. Veu parlar d'aquesta... diguem-ne que les brases encara hi deuen ser, doncs.
Sí, perquè bueno, també hi ha gent que ha dit, no?, que és una organització una mica malaltida. Sí, està una mica malalta en el sentit d'això, de que és evident, si tu no tens un, no veus unes sortides professionals, no veus que tu pots anar pujant professionalment, que pots fer una carrera, que estàs en el teu lloc adequat, cobrant el que diu la llei i fent les hores que es diu i amb les vacances, és que és normal, és com qualsevol empresa del món. Vull dir, si tu estàs en una situació favorable, doncs, i és que a més treballaràs millor, més content i tot sortirà més bé. Si estàs en una situació d'incertesa, que no saps on acabaràs, o et deuen no sé quan, i els dies de treball i la feina i no quadra i et falta gent, també és cert que tenim molts problemes amb l'administració central, que no ens deixa ampliar el capítol 1 i llavors tots els departaments van escanyadíssims, mm-hmm, perquè a tothom li falta gent, no?
Però vaja, no apunteu tant això com a tot un seguit d'inèrcies fetes, sí, amb els anys,
exacte,
que han acabat creant què? Greuges comparatius, personal, sí, esgotat, sí, ja de tantes... Sí. Promeses incomplertes o de tants processos que s'han vist,
exacte,
alterats en algun moment o altre.
I la gent al final pensa, escolta, jo ja porto aquí molts anys, sempre m'han dit que ja em faran això, al final no ho fan mai, és que és lògic, és lògic. I si això no s'arregla, jo crec que moltes coses no s'arreglaran. Coses que, del carrer, fins i tot.
Sí? Que... Això s'arreglarà?
Jo confio que sí, jo confio que sí. Sí, el que passa és que és això, és durant uns anys que han d'haver-hi canvis,
durant uns
grans,
anys voleu dir més d'una legislatura?
És possible que més d'una... Sí, no, això no es canvia en un dia, això està claríssim. Però sí que jo crec que en uns anys de fer un treball constant, no?, d'anar fent la relació de llocs de treball correcta, que sigui just, que sigui igualitari per tothom, que tothom pugui accedir, anar fent les coses ben fetes, jo crec que en uns anys això es podria arreglar.
Tanquem el parèntesi aquí perquè parlàvem de les inversions, dels diners, i ens deu que no tots són els diners, hem posat aquest exemple concret, però en la vida quotidiana molt probablement no tots són els diners, però per exemple pel servei de neteja s'han injectat diners. I diguem-ne aquella partida inicial de 463.000 euros que va ser una injecció, diguem-ne que s'ha ja incorporat d'una forma natural a la qüestió. L'any que ve hi ha el contracte de les escombraries,
sí,
i hem de suposar, vaja, quan teníem l'alcalde aquí ens deia que l'import haurà de pujar.
Exacte, aquest per exemple sí que és en temes de diners, no? Igual que arreglar el passeig marítim o les inversions, jo que sé, en jardineria. L'altre dia no sé si em deien que a Castelldefels, ara ho dic així una mica de memòria, però no sé si em van dir que hi havia 80 jardiners. Si nosaltres en tenim 8, no 80, 8, vull dir, clar, Castelldefels és molt més gran, ja ho sabem.
Sí.
Però,
mama, però no sabem si persona jardinada...
Absolutament, estem molt marmats, molt marmats. I el nou contracte de neteja també, clar, és un import molt més elevat del que teníem fins ara. Jo crec que el contracte de neteja, per necessitats en el seu moment, es van reduint tant, que clar, al final és molt minso el que tenim ara.
De nou ens tornem a col·locar en aquest argument. Quan no hi ha hagut prou diners, l'Ajuntament ha vetllat prou perquè es complís allò que s'havia de complir en matèria de neteja?
Home, jo vull pensar que sí. El que passa és que, clar, és una situació difícil també, no tenir diners i jo suposo que la decisió difícil en aquells moments, jo no hi era d'on traiem els diners. No? A on escurcem? Es va decidir escurçar en neteja, no sé si es podia escurçar en un altre tema. Jo suposo que és el problema que t'has de trobar quan no tens diners, no?
Ho dic per si al final, si vols Sitges més net, t'hauràs de gastar més diners.
Sí, evidentment, això està claríssim. I has de modernitzar la flota i l'empresa i ha de... Més diners costa seguríssim. No perquè més diners s'arreglin tot, sinó és que ara el contracte actual que hi havia ara era molt reduït, molt. No és que tot s'arregli amb diners, però sí que el que no pot ser és que tinguis un contracte ridícul comparat amb altres poblacions, no?
Esteu per municipalitzar el servei o no?
De la neteja? Es podria estudiar. Jo amb el tema de municipalització crec que hi ha coses que es poden municipalitzar i coses que no. Per exemple, l'aigua és un dels temes que jo sóc bastant defensora de municipalitzar.
Sí?
Sí. Però en canvi altres serveis, la neteja per exemple, nosaltres la neteja de les platges que la fem nosaltres ara, doncs estem pensant d'incloure la neteja de les platges en el proper contracte de la neteja, és a dir, no municipalitzar-ho,
no.
Perquè tenim molts problemes per al tenir-la municipalitzada.
Com quins?
Per exemple, el tema dels treballadors. Això de cada any agafar treballadors és no sé, és com un drama, no? Aquí, amb les lleis aquestes, clar.
Com dirien els castellans, te pongues como te pongues. Quan et tens externalitzat...
Exacte.
Perquè els treballadors poden tenir un conflicte amb l'empresa perquè l'empresa els hi pagui o no els hi pagui o els hi deixi de pagar i aleshores l'Ajuntament hagi d'intervenir enmig d'un conflicte que no és seu però que l'afecta I si els treballadors són contractats per l'Ajuntament, la gestió d'aquesta contractació
és molt complicada. També suposo que té a veure amb les lleis que tenim ara, la llei del Montoro, que no ens deixa que el capítol ho creixi. Clar, és que estàs fent trampes al solitari, dius, jo no puc agafar més treballadors, i resulta que a l'estiu necessito 15 treballadors per les platges. Com ho faig? Doncs clar, és complicadíssim. Complicadíssim. S'han de fer unes borses de treball que no poden repetir, que han d'estar no sé quants anys, que no sé què. És molt complicat. Llavors dius, home, doncs potser que ho incluïm amb el nou contracte.
I la regidora està a punt de dir, i tot i aquesta complicació, al final et diuen que esculls a qui vols.
Exacte, sí, exacte, sí? Amb els problemes que tens, sí, encara et diuen, sí.
Que esculls a qui vols. O sigui que, esclar, és complex gestionar una qüestió que en el seu dia va ser municipalitzada, la de les platges, arran de tot el conflicte, sí, de pagament,
exacte,
amb el servei de la neteja.
Sí, exacte. També crec que va venir, no estic tan segura, però crec que va venir en el context aquest de reduït en el contracte.
Sí, sí.
Clar, el reduït en el contracte, una de les coses que
l'Ajuntament va assumir la neteja de les platges.
Exacte.
I ara dieu que és un drama la gestió.
És molt complicat, cada any tenim molts problemes per contractar.
O sigui que
després no es nota, vull dir, ells estan i netegen i tal, però hem passat un viacrucis.
És a dir, que enteneu que l'any que ve que es posa a licitació la neteja, es
la nostra torni... intenció és que dins del plec de clàusules, o sigui, que també estigués inclòs
es torni a incorporar la neteja de les platges,
sí, amb els condicionants que posem nosaltres, clar, que potser llavors no es netejàvem, potser no estaven ben inclosos, clar, és molt important el contracte que facis,
però
no?
Esclar,
que
us agafo aleshores i no tindria un problema l'Ajuntament si municipalitzés l'aigua, perquè aleshores si necessita contractar algú o necessites tornaria a trobar amb el mateix problema,
bueno,
que comentem.
És que per això et dic, cada cosa és un món, com les llars d'infants. Jo ho dic l'aigua perquè l'aigua, doncs n'hi ha molts exemples de pobles que s'han mancomunat, no nosaltres sols,
sí,
no Sitges, com si ara
d'acord
féssim un intent
com
entre
si Sitges,
Ribes,
Vilanova
i tal, perquè totes aquestes grans infraestructures, doncs el tema del control de com es gestiona el control, sobretot les avaries i tot això, sembla ser que amb gestions municipals molts han millorat i han baixat el preu, que nosaltres tenim un preu d'aigua increïblement car.
Car, no?
Jo crec que és una de les coses que s'hauria de mirar. No dic que sigui la panacea, però que es podria mirar perquè en molts llocs està funcionant.
Llars d'infants, ho heu dit.
Les llars d'infants és un altre tema. Per exemple, nosaltres, bé, almenys amb els regidors d'Esquerra, anem molt sovint a cursos, no?, d'aquests que t'expliquen. I jo vaig anar a un curs, em vaig apuntar expressament perquè era el d'empreses externes, no?, i parlàvem precisament de... Clar, ara jo he sentit alguns companys de l'oposició que han parlat...
Parlant de les llars d'infants.
Que molts defensen la municipalització perquè és més democràtic. Jo no crec que sigui més democràtic. Vull dir, municipalitzar està molt bé, el que dic, alguns serveis, però ara ja no és tot o municipalitzar o una empresa externa. Ara hi ha un ventall entremig de tantes possibilitats, vull dir que pots gestionar només una part del servei, una part que sigui gestionada per el municipi, l'altra no, pot portar una cooperativa, vull dir, hi ha moltíssimes opcions, no ens hem de tancar, ni municipalitzar és el millor del món i externalitzar el pitjor, ni al revés. El que passa és que en els anys s'han externalitzat molts serveis i s'ha fet malament. No és que s'hagi fet malament, és que s'ha externalitzat i s'han oblidat de lo més important, que és controlar. Perquè tu has de controlar el seguiment d'aquesta empresa que t'està fent, no? I llavors amb això hi ha hagut una mica de perversió. Però municipalitzar, i jo precisament tinc l'experiència d'haver subrogat l'agència
de turisme,
i home, de cara en fora no tenim, tampoc és cert que seguim fent la mateixa feina exactament igual, però de cara en dins, déu-n'hi-do els problemes que ens hem trobat. No? Jo, per exemple, una cosa fàcil que els hi vaig dir a les treballadores, dic, suposo que vosaltres potser sou treballadores indefinides, si entreu a l'Ajuntament no sereu funcionàries, perquè no pots ser funcionari si no fas una selecció.
Oposició.
Seràs interí o laboral, no fixa, i s'obrirà
la convocatòria.
Perquè,
sí, sí.
Vull dir que les teves condicions de treball canviaran sí o sí si entres, si es municipalitza el servei. Després, bueno, a banda de que no podem ampliar el capítol 1, i vull dir que s'ha de mirar molt, molt bé, explicar exactament tots els drets dels treballadors i deures que tindran i que ells ho sàpiguen abans.
Ens ho heu posat també compartir-vos. Sortir a compte?
Municipalitzar-ho? Jo tinc els meus dubtes. Vull dir, s'ha de fer un estudi molt rigorós.
Si sortir a compte, municipalitzar l'agència de turisme, eh?
Ah, sortir a compte la... Home,
vist el que comenteu de tota aquesta complexitat a l'hora,
sí,
de gestionar els treballadors.
Jo crec que sí, primer, perquè des del 2012 s'havia de fer això, perquè per llei estàvem obligats a fer-ho, perquè era una Apple, que és una entitat públic-privada que només rebia últimament ja només rebia diners públics i s'estava perdent diners. És que la llei ens obligava des del 2012, vull dir, havíem de tancar sí o sí. A mi sí que m'agrada l'opció, que és el que hem fet ara, de que el tema turístic, que és un sector importantíssim per nosaltres, s'obri molt més la ciutadania. Aquí no és ja només l'administració privada, l'administració pública i el sector privat, sinó que també és la ciutadania. Qui té molt a dir amb el turisme ara? Les entitats, les associacions... El turisme ens afecta a tots. Encara que no treballis i ni tinguis res a veure amb el turisme, segur que t'afecta vivint aquí Sitges. Per tant, jo el tema d'haver-ho ampliat, jo crec que sí que és bo. Ara, què ens ha costat? El tema intern nostre de funcionament, clar, això sí, perquè no té res a veure que els tràmits o els procediments que es feien, que era més com una empresa privada, que és molt més àgil, entra dins de la roda administrativa.
Precisament us ho pregunto per això, perquè des del punt de vista professional ja teniu una experiència, diguem-ne, en el sector privat, i sempre ens havien comentat que, clar, en el cas de l'agència de turisme, el turisme, que és un sector perpètuament canviant, en el qual has de fer promocions d'un dia per altre i has de tenir una agilitat en els procediments, és clar, estàs ficat dins una estructura que precisament agilitat en els procediments no te la permet. Fins sí. Aquí que arribés en el ple municipal el debat aquell famós sobre els treballadors que podien desplaçar-se un lloc o un altre i qui us hi pagava el desplaçament i qui no, i va acabar anant a Madrid l'alcalde sí. I la regidora perquè sí. Els treballadors no hi podien anar perquè sí. No hi havia forma de poder-los sí. Rescabalar.
Això a... ara ja ho tenim bastant solventat, però veus, costa.
I ha passat exacte. Més d'un any.
Exacte, costa un temps. O sigui, jo crec que amb,
i en un any no sé, han passat moltes fires.
Jo crec que en 3 o 4 anys potser estaran ben col·locats. No, el que passa és que no hem deixat de buscar un sistema perquè algunes coses sí que es puguin fer amb un organisme desconcentrat o amb una associació o amb un... Seguim buscant la manera. Ara, jo crec que sí que era important que la gestió turística i el que és la promoció de la vila i tot el que implica el turisme es portés des de l'Ajuntament. Això crec
dir,
que és important.
No descarteu que en el futur es pugui crear
un ens
que no sigui l'agència de turisme, però que no sigui estrictament una regidoria, els treballadors d'una regidoria.
Exacte. Ni deixar-ho tot en mans d'uns privats i que l'administració pública no sàpiga res, ni assumir-ho tot nosaltres, sinó
dir,
fer un mix, podria ser.
Entendríeu que el principal problema de la regidoria de turisme a hores d'ara és estar enfeixada per tots aquests procediments administratius
exacte.
Que no permeten
exacte.
Desenvolupar determinades accions.
Exacte. Per una banda, està bé, perquè hem pogut crear el Consell de Turisme, que precisament és l'ampliació aquesta. Seguim amb la idea de fer audiències públiques, d'obrir-ho quan més millor, és que a més jo miro molt Barcelona, no? Perquè han patit, però ens hi semblem molt en moltes coses. Ells també estan fent una tasca d'obrir-ho perquè no volem que el turisme sigui el ciutadà tingui una visió negativa, no? Hem de conviure amb el turisme i per això ha de ser molt ampli i tothom ha de saber què es fa i com es fa.
No direm que s'estigui imposant bastant, però aquesta visió negativa s'està fent molt evident,
clar,
no?
Clar, i per això no, jo crec que això no ens interessa a ningú, ni a Sitges com a destinació turística, ni als que hi vivim, a Sitges.
Hi ha motius perquè existeixi aquesta visió negativa? Si hi ha motius en el sentit de massificació en determinades zones, sorolls, ocupació de l'espai públic, el que heu comentat en més d'una ocasió, i ara hi ha la moratòria dels pisos turístics o determinats tipus d'establiments. Hi ha motius perquè la ciutadania se senti fins a cert punt, no sé si dir, agredida, problemes de trànsit, aparcaments, no sé si
sí.
Tot això omple molt un vas que és difícil de...
És possible, l'únic que passa és que és el que jo sempre dic, aquí a Sitges, cosa que a Barcelona no els hi passa tant, hi ha molta gent que viu d'això. Llavors, clar, sí que hi ha gent també que li molesta molt la gran ocupació, però també hi ha molta gent que es guanya la vida. Llavors, per això hem de buscar aquest equilibri. Vull dir, ningú vol... Jo vull que els residents de Sitges i que tots els sitgetans i sitgetanes vivim bé, evidentment, que no ens ofeguin els turistes. I, de fet, mira, no fa molt, l'altre dia que vam parlar amb els de les empreses, amb l'índex de competitivitat,
sí.
Jo ho vaig comentar, Garraf, vaig dir, ostres, fem treball conjunt, no? Sinergies conjuntes entre tot el Garraf perquè... Jo sé que a Olivella o a Ribes moltes vegades doncs voldrien tenir turisme i nosaltres aquí a vegades estem col·lapsats, intentem fer coses per desconcentrar una mica.
Ara, com deia aquell, algú anirà a Ribes si la feina és que algú es desplaci del passeig marítim de Sitges i se'n vagi cap endins a un altre lloc de Sitges que no sigui Baixa Mar.
Bueno, si hi ha bones comunicacions, si hi ha una bona oferta, si hi ha... Barcelona està fent el mateix, Barcelona està fent, amb la Diputació està fent, el Barcelona molt més és això, és que Barcelona no és només la ciutat, sinó que és Berga, que és Montserrat, que és no sé què, doncs Sitges, en patir, també ho podríem fer. Nosaltres, ara, mira, aquest cap de setmana...
Però esclar, qui us escolti, ja sou veterana. Eh? Que Montserrat s'ha venut sempre.
Sempre, tota
Érem
la vida.
Petits i es venia a Montserrat.
Tota la
Vaja,
vida.
Es venia més abans Montserrat que ara. Però allò, sí, les excursions,
sí,
a Montserrat...
Sí, sí. No, però mira, nosaltres ara tenim un esdeveniment aquest cap de setmana, que és una concentració de cotxes,
sí,
i ells venen el cap de setmana aquí, s'allotgen aquí, però els dos dies fan excursions. Una van a Sant Sadurní d'Anoia, van a veure les caves, i un altre dia volien anar a la Port Ginesta, i nosaltres també ho vam promocionar i vam dir, ens sembla molt bé, vull dir, veniu després aquí a sopar, a dormir, vull dir, també fan despesa, però també no tindrà tota la gent, tot el cap de setmana, tothom aquí.
Ara ens ficarem en aquesta qüestió del Consell de Turisme i també en aquesta audiència pública del proper 5 de juny, mm-hmm, sobre el pla de turisme, aquest pla de turisme per 4 anys. Però aquells que puguin pensar que Sitges està perdent aquella, no sé si dir, aquella postal glamurosa i que vivim un procés de banalització de l'oferta, tenen raó?
Jo crec que ens hem d'adaptar als canvis, és que és normal, mai tornarem a ser ni els anys 60, ni mai tornarem a ser els anys 80, vull dir, anem canviant. I jo crec que Sitges, bueno, com suposo que en altres destinacions, va passant com onades, no? Va haver-hi una època, jo me'n recordo una època de l'oci nocturn, que hi havia el Patxà, l'Atlàntida, allò va ser un boom una mica l'oci nocturn. Va haver una altra època quan es va fer el Dolce, el Melià, que va ser un boom del turisme a congressos. Jo crec que ara podríem estar, si no ara amb un any vista així, amb una època que pot pujar el nivell hoteler, amb el nou Melià Mí que obriran, amb la Casa Vilella, amb el Soho de Garraf. Vull dir, hi ha una sèrie d'hotels d'una categoria elevada que potser també podran donar un tomb, perquè si ve aquest tipus d'hotels aquí... pot atraure un tipus de turisme que potser també busqui un tipus de restaurant més alt. I, és a dir, jo crec que tornarà a ser un canvi com va ser fa 25 anys, diguem, no? Mm-hmm. Cada 20 anys o així, jo crec que hi ha un canvi una mica...
Aquest canvi, però, opera, diguem-ne, a la zona molt de la façana marítima, però el casc urbà, primer de maig, voltants del primer de maig, aquí ha de passar alguna cosa?
Sí, i jo crec que una mica és una mica és l'economia o el sistema que ens porta al que està passant. L'altre dia en parlàvem, no? Els preus dels locals. Els preus dels locals són molt elevats aquí a Sitges. Llavors hi ha molts problemes de que les botigues puguin subsistir. Jo crec que això a la llarga, d'una manera o altra, canviarà perquè no podrem arreglar. Nosaltres amb el pla d'usos podem anar tallant una mica, però no podem tallar totes les empreses perquè hi ha una llei de la competència que tampoc no podem anar dient aquí no es pot obrir això, aquí no es pot obrir allò i aquí no es pot. Però jo crec que anirà evolucionant perquè igual que es posa de moda una sèrie d'allotjaments o una sèrie de maneres de fer turisme, doncs bé, una mica amb l'aturada dels pisos turístics, el que passa és que són coses que són a llarg termini, no canvien en dos dies. Jo t'he dit, els canvis aquests que s'han fet són cada 20 anys, vull dir, no és ràpid ni molt menys, eh? Vull dir, jo crec que hi ha això, hi ha onades. Ara, que ara hi ha molta menjar ràpid, sí, nosaltres hem tallat ja els productes aquests, el takeaway i el menjar ràpid al centre del poble, ho hem aturat, no en deixem obrir. Estem també treballant amb la regulació d'horaris, per tallar una mica, horaris de terrassa, horaris de les botigues, dels productes aquests, però sempre que la llei ens deixi, perquè clar, tampoc és el que dic, no podem anar en contra de...
Ho dic perquè el darrer cop que la llei es va posar sobre la taula, i no sé si l'Ajuntament se n'han sortit o no, va ser amb aquella qüestió que vàrem comentar en el seu dia del pla d'usos i aquelles immobiliàries,
sí,
que estaven en el punt de mira de l'Ajuntament per haver-se instal·lat en llocs on, suposadament, la llei, el pla d'usos no els permetria. Què ha passat amb tot
estem
aquell procés?
Estem encara en procediment judicial.
Encara s'està en procediment judicial.
La denúncia, llavors es fan al·legacions, i denúncia, al·legacions. Tot s'ha de dir. Fins ara l'Ajuntament ha anat guanyant tot el que hem presentat. Però sí, clar, tampoc és que tampoc pots fer una aturada, tampoc pots limitar tant. No?
Us ho pregunto per aquells que diguin si l'Ajuntament pot fer més del que fa.
Molt més, no, perquè hi ha la llibertat, no, privada, i la llibertat de l'empresa privada de seguint les regles a fer una mica el que cregui convenient. Nosaltres no podem estar acotant aquí a tothom a dir tu no pots vendre això, això no es pot fer perquè les lleis no ens ho deixen.
L'únic que pot fer l'Ajuntament
és regular el que nosaltres podem regular. Doncs això, amb alguns els horaris, amb algunes zones durant un temps podem fer algunes aturades, però tampoc jo, si un senyor es vol vendre tot l'edifici i a sota on abans tota la vida havia hagut un bar, ara hi ha una altra botiga de no sé què, molt no li pots dir.
A peu de carrer, entre vetlladors, terrasses, petites pissarres, etcètera, etcètera...
És que hi ha una sobreocupació de l'espai públic.
Hi ha una sobreocupació de l'espai públic.
Això és el que has comentat tu abans. És un dels greuges, diguem, que vas veure gent del turisme, no?
Segurament el que es nota més, no?
És veritat, és un problema. Moltes vegades jo he sentit altres regidors de l'oposició que diuen, no, el desgavell de les terrasses. Desgavell no n'hi ha a l'Ajuntament. Hem fet un llibre enorme, que és el mapa de terrasses que vam dir, que tenim controlades totes les terrasses que hi ha, em penso que eren 185.
Ara us anava preguntant, número rodons.
Crec que estàvem amb 185 ara. Tot el propietari de la seva terrassa té un planell on diu tu has d'ocupar aquests metres, te'ls hem vingut a marcar, t'hem cobrat tant. Vull dir, cada propietari ho sap perfectament. Clar, una altra cosa és que ells no compleixin. Clar, la gent diu, ah, doncs tindreu que sancionar. Sí, clar, el que passa que al final necessitaríem un policia en cada una de les terrasses, un policia per Stop Manda, un policia per les pissarretes, és impossible. Vull dir, jo aquí també apel·lo a la responsabilitat dels restauradors. Si tu saps, fins i tot els hi vam fer aquestes fitxes individualitzades, els hi hem fet penjar en el seu establiment perquè tothom ho vegi quina terrassa té. N'hi ha que sí que compleixen, Tot s'ha de dir,
Us ho pregunto perquè, seguint l'ideal, i plantegem l'ideal com? Que cadascú compleixi escrupolosament el que l'Ajuntament li diu. Hi hauria també una sobreocupació de l'espai públic? Ho dic per si d'alguna manera això ja té relació, si el mal ve de, en el seu dia, com va plantejar l'Ajuntament les coses, o si el mal ve de propietaris que no es fan responsables de l'accés d'ocupació de la seva terrassa sabent que vulneren la norma.
A veure, hi ha molts que compleixen, tot s'ha de dir, i jo crec que són menys els que incompleixen, el que passa que són els que es veuen més, també s'ha de dir.
Home, de 185 en què n'incompleixen 10% són 20.
Exacte. I amb aquests sempre, amb aquests ja sé qui són, i tenim problemes, però a mi em sap greu a vegades que hi ha gent que diu és que està descontrolat. No està descontrolat, està controladíssim, perquè ells ho saben perfectament, nosaltres també, estan tots cobrats, estan tots... Ara, clar, es descontrola en el sentit d'aquells no compleixen.
Ho plantejo per si en el seu dia l'Ajuntament va contemplar la presència de terrasses en llocs on veritablement se'n poden permetre algunes, però si en permets unes i les permets totes, al final queda un espai absolutament
enxiquit. Una mica sí. I de fet, nosaltres en el pla d'usos, en la modificació de pla d'usos que estem fent, estem precisament parlant d'això ara, de si permetrem més o no, o treure'n alguna. Jo recordo perfectament quan es va fer l'ordenança de terrasses en època del Veget, perquè nosaltres com a Esquerra vam col·laborar, me'n recordo perfectament. Però després, el canvi, tot s'ha de dir, no? Però que era ja amb govern convergent, jo vaig estar en contra d'aquell canvi, perquè jo crec, recordo, que es va permetre posar terrasses en llocs que jo crec que no s'havien d'haver permès.
Per exemple?
Per exemple, amb carrers d'aquests de circulació restringida, que es diu, no? Doncs aquests ens porten molts problemes, perquè és el que dius tu, un cop li vas deixar fer un, el primer que et diu, quan un t'ho demana, et diu, i aquest per què li deixes? I clar, la llei no pot ser desigualitària, no? Desigual per tots, no pots dir, perquè aquest, mira, sí... Uh-huh. I sí que crec que va haver una època una mica de desfassada, diguem, o potser no es preveia que hi hauria tanta volum.
Ho dic perquè la combinació d'un pla d'usos que no permet determinats establiments, però que em permet, diguem-ne, des del punt de vista d'establiments de restauració, de cafeteries, combinat amb un pla que és clar, permet terrasses on les permet, si això es desenvolupa fins al final, tens terrasses a banda i banda,
clar,
i pel mig passes com si...
Exacte.
En fila índia, no?
Exacte. Tot i que les terrasses, la potestat de l'Ajuntament és de donar-la cada any, Cada any pots dir si un any no funciona...
D'acord.
No,
però, esclar, funciona...
Exacte. És molt...
No funciona en base
a
què?
A vegades hi ha gent que nosaltres ens diu és que tardeu molt en contestar, no sé què... A vegades tardem molt en contestar perquè ens ho pensem molt, perquè a mi sempre m'ho diuen els tècnics. Pensa que quan donis una cosa, una llicència o una obertura d'algun establiment,
no la podràs...
Ja està, Quan ja l'has donat...
No la podràs treure.
Després, el primer que hi ha pot ser una persona fantàstica, compleix molt bé, després traspassa la llicència, canvia, veu un canvi i la llicència ja està allà. I tu ja l'has donat el permís.
D'acord. Però enteneu que hi ha una sobreocupació de l'espai públic i que caldria fer alguna cosa amb això.
Sí, i de fet nosaltres amb el pla d'usos per això també hem trigat més del que havíem previst, perquè estem precisament parlant molt d'això de la i de fet és el que es queixa més gent, de la sobreocupació.
Això vol dir, tal com estan les coses i perquè no s'obrís aleshores un altre meló de greuges comparatius, no eliminar terrasses, sinó disminuir la superfície de les terrasses?
Hauria d'anar cap allà.
Hauria d'anar cap a la disminució de la superfície de la terrassa.
Sí, sí. Fins i tot disminució horària, potser també, perquè les terrasses també molesten, amb sorolls molesten bastant, hi ha queixes de veïns. Clar, és que no és el mateix tenir una terrasseta a sota que tenir-ne 10. Quan la gent està al carrer, està parlant, està fumant, i no es dona compte i acaba cridant. Potser també s'haurà d'acabar reduint l'horari de les terrasses.
Horari, què vol dir? Fins a mitjanit?
Clar, no, fins no tan tard, sí, exacte.
Què proposa el Pla de Qualitat Turística 2017-2021?
Bé, el Pla de Qualitat és un pla molt extens, molt ampli, que abarca diferents temes. Una de les coses més importants que diu, no sé en quant al principi, és precisament això, que com el turisme és tan transversal i tan gran, tot l'Ajuntament hauria d'estar més implicat, diguem, m'entens, en l'àmbit turístic. Vull dir que hem de tenir encara més... Nosaltres, amb el tema de la biosfera, això ho vam treballar molt, de treballar transversalment, i crec que va ser molt positiu, i crec que amb aquest Ajuntament tampoc no s'estava molt acostumat, no? I fèiem reunions, que hi havia medi ambient, hi havia via pública, hi havia salut, hi havia activitats, hi havia turisme, perquè creiem que és que té molt a veure tot això que estic dient amb el turisme. La gent moltes vegades et diu, és que clar, el turisme doncs, també té a veure que estiguin els carrers nets o bruts, o també té a veure que amb la taxa turística potser la puguem fer servir per fer altres coses, que no sigui promoció turística. Vull dir, clar, que ha de ser molt més transversal, i això és el que ens parla el pla aquest de qualitat turística. I després s'han fet com una espècie, de, bueno, no, unes fitxes, que són ben els seus objectius, que és, per exemple, no? Treballem el turisme familiar, què és el que tenim, on hem d'anar, què ens falta, quins objectius, quin pressupost necessitaríem, quant de temps necessitaríem per desenvolupar això, i s'interessa o no, igual que el turisme infantil, ni el turisme esportiu, ni el turisme LGTB, ni el turisme de cultural, hi ha una sèrie d'ítems que ens diuen cap on podem anar i amb què estem millor i amb què estem molt malament, no? Potser et diu, no sé, fer aquí un turisme potser esportiu, doncs depèn de quin esport puguis fer, interessarà més o menys.
Us plantejo una pregunta molt d'aquelles de peu de carrer. És compatible el turisme familiar amb la Gay Pride, per exemple?
Jo sí.
Des del punt de vista d'allò, diguem-ne, del tòpic que penja sobre les dues coses,
Jo més que amb la Gay Pride, tan concret, és compatible el turisme LGTB amb el turisme familiar? I jo crec que sí. Jo sóc superdefensora. Mm. Per què? Perquè crec que aquí hem de defensar un turisme familiar de famílies que siguin obertes i que acceptin que venen a un poble que és obert, integrador, acollidor i que també... N'estic convençut que hi ha moltes famílies que els agrada anar en poblacions que siguin amb aquest caire. I perdó, una cosa, i el turisme LGTB també té família. Vull dir, jo crec que el que no ens agrada gens a nosaltres és això, encasillar-nos, no? O fer uns guetos de dir, no, aquí només que vingui aquest tipus de turisme. No.
La Gay Pride respon a aquesta concepció del turisme LGTB?
En part sí, perquè evidentment és un turisme que li agrada venir amb aquest tipus de festes. A més, la Gay Pride és una festa mundial que es fa tot arreu, que segueix un circuit i que combina, que quan venen i passen uns dies i aquí llavors fan una despesa, vull dir, sí, pot combinar, vull dir, igual que no sé, el turisme gay també aprecia molt, no?, el turisme gastronòmic o el turisme cultural.
Sí, però vull dir... ho dic més o menys per exemplificar, tindrem la Gay Pride d'aquí 4 dies,
sí.
I l'Aurora Carbonell escoltarà el mateix que escoltava l'any passat, que hi ha un parament a Baja Mar, que etcètera, sí, etcètera, que hi ha una desfilada, que etcètera, etcètera. Hi ha quelcom que es pot agafar d'aquesta reflexió des del punt de vista de gestora d'allò públic, com pot ser una regidora en el govern?
Mira, en la Gay Pride nosaltres el que vam fer l'any passat, que era el primer, vull dir, al principi, quan jo vaig arribar, vaig trobar que ja estava la Gay Pride, era el primer dia, ja començava i res. Llavors el següent any, i aquest any tornava a fer el mateix, hem obert com una comissió. Per què? Perquè el que no ens agradava de la Gay Pride, sobretot, és perquè... la portava massa un promotor sol quasi, i això tampoc no crec que sigui el, la Gay Pride, no ens oblidem que és la festa de l'orgull gay i és per defensar uns drets, no? I la dignitat de totes les persones
que teníeu,
a més
teníeu,
una festa que és fantàstica,
que tenia més un registre de negoci que no pas del registre de defensa d'una
exacte, i en aquest sentit vam fer una comissió i justament ara ens tornem a reunir perquè hem tornat a fer una comissió, que llavors ja hi ha moltes més entitats representades del poble, no? Hi ha el Gay Sitges Link, però també hi ha associacions, hi ha partits polítics, vull dir, és més àmplia, i una mica per anar fent aquest canvi de fer-la més reivindicativa i menys exhibitiva o exhibidora, no sé com dir-ho, no? Vull dir, és que és veritat, no és un carnaval, tot i que és una festa i que està molt bé, eh? Però sobretot no perdem el nord, l'origen del que és la Gay Pride.
Es palesarà això al carrer, creieu?
Home, l'any passat es va fer, ja es va veure, es va fer un lema, es va fer una pancarta, en el manifest que vam fer també anava molt, l'any passat em sembla que anava la defensa de transsexuals, aquest any ara ja no recordo perquè ara tinc la reunió, però és qüestió de fa, i malauradament encara fa falta fer actes d'aquests, és com l'altre dia que vam fer el dia 17 de maig, no? Que és el dia de la LGTfòbia, hi havia 70 banderes de 70 països que encara tenen penes de mort, vull dir que és una, encara s'ha de fer això, ens agradi o no, encara s'ha de lluitar per això, i crec que la Gay Pride és un aparador boníssim per fer-ho, vull dir, jo crec que hem d'anar amb aquesta via de la reivindicació.
Tenim només un minut i el tema permet molt més, una reflexió sobre Can Pere Mestres i sobre el projecte de l'alberg.
Mira, el projecte de l'alberg, jo me'n recordo quan va sortir, com bé sabeu, els projectes participatius, a mi em va sorprendre de veritat que Sitges quedés en tercer lloc, aquesta necessitat, no?, de buscar un lloc per a la gent que no té sostre. Per mi era un sentiment d'orgull, no?, perquè la majoria de coses que es van portar al procés participatiu, com els que van guanyar, eren temes molt individuals. Mm-hmm. Jo jugo a futbol, jo vull que m'arreglin el camp, jo jugo a rugby, jo vull que era tot superindividual, i en canvi això era una cosa pels altres. A mi em va semblar molt com un orgull de poble. Què s'ha fet? Jo crec que des de Benestar Social s'està fent una tasca molt bona, el que passa és que no es veu gens, que és aquesta tasca de diagnosi, de veure quanta gent tenim sense sostre, quines necessitats hi ha, i que s'ha vist que hi ha una necessitat. Que no es va informar bé la ciutadania? Segurament, perquè es va fer, bé, com moltes vegades fem això, molt ràpid, de pres, una cosa que potser fa un any que s'està treballant, però a l'últim moment surt i no s'ha informat els veïns.
Enteneu que la comissió ajudarà a redreçar?
Sí, la comissió ajudarà seguríssim, perquè de fet ja ha començat, i jo ja sé que el primer, evidentment, allà tothom es va dir el que va voler, no, i va ser molt tensa, però jo crec que sí que ha d'ajudar. Ara, que hi ha una necessitat de gent que es queda desnonada, de dones amb agressions sexuals, de gent
això
gran,
és evident,
que
no?
Això es necessita.
Ens quedem aquí. Aurora Carbonell, gràcies. Fins la propera.
Moltes gràcies.
A tots vostès, demà a les 9 hi tornem. Adéu-siau.
Adéu-siau.